Intel·ligència, estratègia, planificació, imaginació, creativitat, comunitat, passió, emoció. Els escacs, molt més que un simple joc. Ona d'Escacs, un programa de ràdio setmanal per estar al dia de totes les novetats escaquístiques a casa nostra, a la teva emissora de proximitat, a Ràdio Sabadell, on si no.
Sigueu benvingudes i benvinguts al 126è programa d'Ona d'Escacs, l'espai radiofònic on audireu del màgic món de les 64 caselles. Un programa que s'enregistra als estudis de Ràdio Roda de Ter i que s'emet per Ràdio Roda, Ràdio Vic, Ràdio Sabadell, Ràdio La Vall, Ràdio Mollet i Amposta Ràdio. Des de la vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, qui us parla, Vladimir Zayats, acompanyat de forma presencial per un primer refredat de la temporada, i per videoconferència, Albert Pardina, jugador del Foment Martinenc i àrbitre nacional d'escacs. Hola, Albert.
Hola, què tal, Vladimir? Hola a tots, bon dia.
Salutem també el nostre tècnic Guillem Remisa. Què tal, Guillem?
Hola, Vladimir. Bé, anar tirant també refredat.
Sembla ser que això és un... bueno, és una creu. Molt bé. Albert, de què parlarem avui?
Doncs bé, Vladimir, avui comptem amb un farcit programa, en primer lloc. En primer lloc, tenim una entrevista al mestre català Jacint Raurell, del CAI d'Atenes, i cinquè classificat en el Campionat d'Espanya de Veterans Supra-65 celebrat a Roquetes. També comptarem i també parlarem sobre el Campionat d'Espanya de Clubs, una incidència molt greu que hi ha hagut amb el gran mestre Kirill Shevchenko, de la qual ara en comentarem, i també farem doncs, breu, una breu repassada a certes notícies i empec dels escacs actuals.
I a més, en aquesta entrevista també ens acompanya que s'ha incorporat a última hora el mestre internacional Josep Anton Lacasse, que a més es va proclamar campió en la categoria a Supra 50 i a més per segon any consecutiu en el torneig de Roquetes. Doncs va, entrem en matèria. Mireu, tenim aquí el Jacint Raurell, com hem dit, jugador del Club d'Escacs d'Atenes, mestre català. Hola, Jacint.
Hola, bon dia a tothom.
I tenim el mestre internacional Josep Anton Lacasse. Hola,
bon
Josep
dia,
Anton.
Bon dia.
Molt bé. Mireu, fem un test ràpid que als nostres oients els interessa també conèixer una mica els convidats. Per tant, podeu contestar, per exemple, primer el Cinto i després el Josep Anton. Un test molt ràpid. Doncs va, a un lloc per viure.
A Vic.
Josep Anton?
Ui, al Delta de l'Ebre.
Molt bé. Un lloc per viatjar.
Guardo molt bons records del Nepal.
Josep Anton?
Jo més Estats Units, seria el meu record més bonic.
Molt bé. Un llibre?
L'últim que acabo de llegir, del Paco Cerdà, Presentes.
Josep Anton?
Jo, la fundació de la Simov.
Molt bé. Un plat?
Un plat, jo la paella.
Molt bé.
Jo el pa amb tomàquet.
Molt bé. A una beguda.
Cervesa sense alcohol.
Jo la cervesa amb alcohol i sense.
A una sèrie.
Gambito de dama.
Ostres, això de la sèrie és complicat. Una de ciència-ficció, diré. La de Peripheral, de l'Amazon.
Molt bé. Un animal.
La meva gosseta, Kiara.
Exacte.
Jo aquí no puc dir, no sóc massa d'animals.
Molt bé. Un polític o política?
Ostres, aquest és difícil. Oh, Palm.
Jo potser el més... Donald Trump, el més controvertit. No perquè m'agradi, sinó perquè em sembla al·lucinant la figura i tot el que és capaç de fer aquest home.
Molt bé. Una cançó.
Una cançó? Carai. Insumissió de l'última de la fila. Insurrecció, perdó, no insumissió.
Mm-hmm. Jo no ho sé. Qualsevol de Coldplay, no ho sé.
Molt bé. Mireu, ara, un lema.
Un lema? Carai.
Sí, aquí anem per coses molt importants, tu.
Ostres, això, aquesta...
S'ha d'acut alguna cosa, Josep Anton?
Bueno, vinga, no deixis per demà el que puguis fer avui, va.
Ah, això, també.
Sí, m'hi apunto. M'agrada.
Va.
Crec que hi ha l'anunci aquest de Nike, no? El lema aquest de Nike que diu Just Do It, que és en aquesta línia, no? De sempre... Aquestes coses que comencem sempre, dilluns començo el règim o dilluns començo a la vida sana o dilluns començo el...
Exacte.
Crec que no, que és avui, no?
Molt bé. Va, i llavors un jugador o jugadora d'escacs. Això, aquesta és senzilla.
A mi m'agrada, jo en dic dos, el Mikhail Tal i la Judit Polgar.
Molt bé.
Per mi Magnus Carlsen.
Perfecte, doncs fins aquí el nostre test. I ara doncs anem a compartir les preguntes. Cinto, la pregunta anava per tu i el Josep Anton segurament dirà que no. La primera vegada que has participat en campionats de veterans o ja tens experiència?
No, jo és la primera vegada que hi he participat i també feia potser 25 anys que no feia un torneig diari, amb ronda diària, des de que jugava a l'estiu als internacionals d'Olot.
Ah, exacte. El Josep Anton, ara m'entrevistar també l'any passat, tot just, també amb la mateixa ocasió, i el Josep Anton també em vas dir l'any passat que tot just començaves a enganxar-te als escacs, no?
Sí, l'any passat va ser el primer any que vaig jugar aquest torneig de veterans i sí, bàsicament des de l'any passat que estic jugant ja diversos tornejos i no he parat aquest any també, segueixo jugant.
Bé, doncs expliqueu als nostres oients l'ambient en aquests campionats. Vareu jugar en dues categories diferents, la Supra 50 amb 83 jugadors, la Supra 65 amb 62. Com va ser l'ambient allà, a Roquetes?
Bueno, a mi em va agradar, ja et dic, era la primera vegada, em va donar la sensació que ja hi havia molts repetidors de gent que ja feia bastants anys que hi anaven, perquè hi havia un ambient allò que semblava que es coneixien, i realment era agradable. I el que em va agradar més era que esclar, et trobes gent de la teva edat, i per tant, doncs, les partides són, en aquest sentit, són equilibrades. A la quarta hora, doncs, les neurones ja s'han acabat en a tu, però en el teu contrincant també.
Diguem que hi ha coses que només passen en aquest tipus de tornejos, en aquests tornejos de veterans, que són... Bueno, està bé, són curioses, però realment l'ambient que hi ha entre la gent crec que és un ambient molt bonic. És tot gent que ha viscut tota la vida la passió aquesta dels escacs i es troba finalment en un torneig en què, bueno, és un torneig en què tota la gent està més o menys a la mateixa edat, però tothom té aquesta gran afició i tothom disfruta, no? Llavors, aquesta cosa famosa que tenim, no? En els escacs, i que també diuen que també hi és en el rugby, no? Que és el tercer temps on les persones comenten la partida i això. Aquí crec que és molt bonic, no? L'ambient. Aquí la gent comenta bé les partides i disfruten, no? De les partides seves i dels altres, no? No hi ha... potser aquesta competició tan forta que hi ha en altres tipus de tornejos, no? La gent pues, està més pel resultat i no tant per disfrutar dels escacs en si, no?
I estàvem en la mateixa sala o...
Si permeteu afegir, aquí el lema de la FIDE és realment apropiat, el gens una sumus, és a dir, som una família aquí i realment... va agradar és que exclusivament es parlava, bueno, si podies enrotllar d'altres coses, però exclusivament es parlava d'escacs i, per tant, anar a un torneig que no parlis de futbol, que no parlis de política, que no parlis de corrupció i que no parlis de totes aquestes coses, doncs és refrescant.
Uh-huh. Vareu estar a la mateixa sala o teniu dues sales separades?
La mateixa.
La mateixa?
Sí.
Hi havia dos ales, diguéssim.
Ah, molt bé.
A la dreta jugaven uns i a l'esquerra els altres.
Ah, doncs això...
Estàvem tots barrejats. Estava molt bé perquè realment tothom segueix les partides de tothom, no? Jo, de la gent que anava coneixent, doncs anava veient les posicions i és bastant. Està bé perquè així després tens coses a comentar, no?
Això realment està bé perquè pots anar veient les partides dels altres contrincants. I aquí vull lloar les partides del Josep Lacasa, perquè m'hi anava fixant i té un estil de joc incisiu. I, en canvi, doncs, hi ha tota una sèrie de mestres que juguen extremadament fòssil, que n'hi dic jo. Mm-hmm. I, en canvi, ell doncs, té unes partides que solen ser vives. Hi ha també que són posicions molt, molt tancades i molt posicionals, però vull dir que té un estil de joc que és bonic de veure.
Molt
ja et tiro una foreta, eh?
Gràcies.
Això vol dir que també estaves allà i estaves realment així molt, molt implicat durant les rondes, no? La sensació exactament és la mateixa que en els dos programes anteriors que hem parlat de les Olimpíades, la mateixa opinió de la gent, no? Que és la primera Olimpíada que tothom jugava a la mateixa sala. Enorme. Per cert, i la gent ho va valorar moltíssim, perquè així ens podien veure absolutament a tothom, no hi havia cap necessitat desplaçar-se cap a una altra sala.
Sí, ara hi ha un problema amb el tema de les trampes dels escacs, que després...
Després entrarem, sí.
Parlareu.
Sí.
Clar, ara, com que les partides es retransmeten, la tendència habitual és no permetre a gent a la sala mirant, no? Aleshores, en aquest torneig, per exemple, doncs, hi havia una norma que deia que un cop tu acabaves la teva partida, doncs havies de sortir de la sala,
exacte,
no? Perquè per evitar aquestes possibles, no? Que tu sortissis de la sala, sí. Miressis, no sé, el mòbil, el que fos, i tornessis a entrar a prestar alguna ajuda, no? Llavors, clar, aquesta norma és una mica... que no acaba d'encaixar en aquest tipus de tornejos, no? Perquè tu acabes la teva partida i sense sortir, doncs et quedes allà una estona doncs, mirant les partides dels teus companys, no? Dels teus amics, a veure com els hi està anant, no? La veritat és que els àrbitres no intentaven... pressionar gaire la gent per fer-los fora de la sala, però en alguns casos va passar, no? Que algú estava seguint alguna partida i dient, bueno, que, i el demanaven que marxés, no? I això crec que és un tema que s'ha de solucionar. Però, bueno, en aquest torneig no va ser res greu i és fàcil de solucionar, senzillament en què poses un delay, no? Un retard en la
repetició
de les jugades, doncs ja queda resolt, però, bueno, això encara falta que les federacions i organitzadors s'acabin de posar una mica les piles ja amb algun sistema antitrampa, sigui el torneig que sigui, perquè,
sí, bueno, sí.
Com després comentareu,
sí, sí.
És una cosa que no és només que hi hagin trampes o no hi hagin trampes, sinó que hi ha el fantasma de les trampes sempre, no? Aquí, i el possible, això, que crec que és una cosa que no és bona.
Mm-hmm.
Evidentment, en un torneig de veterans, en fi, tots ja... la gran majoria no sabríem ni per on començar a parlar amb la tecnologia per fer les trampes, eh? Però diguéssim que en altres tornejos això és una cosa que està...
Exacte. Bé, doncs parlem en la part esportiva. Comencem per Josep Anton, segon any consecutiu, campió d'Espanya, Supre a 50, a més 7 punts i mig en solitari. El Cinto ha tingut una mica de mala sort, no? Perquè va quedar empatat en les posicions de tercera i cinquena i va tenir el pitjor desempat entre tots, però bé, també una cinquena plaça tampoc està malament. Llavors, les sensacions esportives a Josep Anton?
Les meves molt bones, clar, quedant campió, hi havia, no sé si eren 6 o 7 mestres internacionals en el torneig, en el nivell de majors de 50, per tant, jo era el número 1 del rànquing.
Ah, exacte, també afegeix pressió, no? Perquè a la més mínima, llavors se't treu...
Sí, començar jugant en el primer tauler i estar allà i estar, és una cosa que sí. Bueno, un cop comences la partida, diguéssim que ja només, en el meu cas, només em fico a pensar les jugades i ja la resta de coses desapareixen, no? Però és un torneig que, clar, el que passa amb els veterans és que si ens posem a jugar, no, en tornejos, a mi m'ha passat, l'habitual ara, quan jugues tornejos, hi ha un munt de gent jove, un munt de gent ben preparada, i tot el tema de l'elo i tot això, doncs clar, hi ha una deflació que d'elo és com molt més complicat, no, de mantenir, diguéssim, a l'elo internacional en tornejos ordinaris. I llavors el que passa és que, en funció de si jugues més o menys, et baixa més o menys elo. Això acaba sent una realitat. Llavors, sí. Jo tenia més elo que altres, però potser l'any que ve, en fi, altres en tenen més que jo.
Fa
difícil de mesurar el nivell per això,
no.
Crec que no és just, però si mires el nivell màxim, no, que ha tingut cadascun dels jugadors que hi havia en el torneig, doncs són nivells realment molt dignes. I, per tant, jo considerava que era un torneig dur. O sigui, no és que, per tant, aconseguir quedar primer, per mi és un gran resultat.
Exacte. Sinto i tu, què? Les sensacions teves?
Sí, jo també em va donar aquesta sensació. Jo sortia amb un ego bastant alt, però sortia, era el vuitè, diguéssim,
del número
rànquing,
8, sí.
Però considerava que era una puntuació elevada fictícia, perquè jo, repeteixo, només jugo el campionat per equips, no faig tornejos, i per tant, no, jo el campionat per equips encara estic de sort que em puja l'ego, però jo considerava que ho tenia molt, molt, molt elevat. I en canvi, és clar, jugava amb gent que sortien del rànquing el 25 o el 30 amb 100 punts menys d'ego que jo, que pensava que vigilant, però que els podia guanyar fàcilment, i era el contrari, eren absolutament duríssims, i llavors provaves amb ells i resulta que havien fet la tira de tornejos i estaven molt rodats.
Sí.
Esclar, jo, repeteixo, venia de 25 anys enrere que vaig fer l'últim torneig de ronda diària, no havia fet.
Sí.
I això, llavors, ho vaig notar-ho, perquè, esclar, els primers 40 jugadors tots eren molt rodats i molt forts.
Bueno, sort de l'última ronda, que et van deixar allà guanyant 19 jugades de forma molt, molt senzilla i contundent.
Sí, va ser de llarg la partida més fàcil, perquè les partides... però esclar, allà vaig estar de sort, perquè li vaig muntar una canya barata d'aquestes, un truco, i va caure de quatre grapes i no va tenir altre mèrit que això. Llavors, passa que també em va estranyar, perquè esclar, l'última ronda vaig jugar amb un contrincant que tenia 5,5 punts, vol dir que malament tampoc...
Sí, malament tampoc ho feia, no?
No, em sembla... No sé si era el campió de Saragossa el que vaig jugar, de la província, vull dir que... No, bé.
Bueno, és que hi ha un tema físic també, no? Que és molt dur el torneig i arribar a l'última ronda, que juga al matí... Això
ah, última ronda al matí, sobretot, sí, a les 10.
L'estat físic és important. Vull dir que no és només jugar escacs, també cal estar en forma perquè el cap funcioni, això. Vull dir, això és important, molt important, crec que avui en dia.
Molt bé, senyors. Ara, quins plans teniu pel que queda d'aquest any? Evidentment, després vindrà Liga Catalana, però aquest any encara fareu alguna cosa? Sinto, tu?
No, jo segur que no. Jo segur que faré el campionat per equips i prou, i no crec, i potser algun torneig d'aquests que duren el dissabte o dematí, però un altre torneig de 9 rondes seguríssim que no. Per cert, que vull anunciar una qüestió que és una primícia, que si es confirma, doncs el novembre del 2027 a Roquetes de Mar es fa el campionat del món de veterans, món. Per tant, si a mi la salut m'ho permet i la feina també, perquè encara tinc la mala costum de treballar, el novembre de 2027 està claríssim que s'ha d'anar a Roquetes a fer el campionat del món, que serà, bueno, si l'organització és com ara i l'emplaçament Roquetes, el novembre no ho sé, però a l'octubre et podies banyar cada dia, jo em vaig banyar cada dia, vol dir que el lloc és un lloc magnífic, vol dir que tothom que em prengui nota... i el novembre de 2027 cap a fer el Mundial.
Ah, molt bé, genial. Josep Antoni, tu, què?
Jo me'n vaig a l'Europeu, ara, també de veterans, la setmana que ve, el dijous sortim, que es fa a prop de Venècia, i després d'aquest, 10 dies més tard, me'n vaig al Mundial.
Al Mundial.
Que es fa a Porto Santo, que està una illa de
A veure, o sigui, a mi també m'han dit a veure si allà anar d'àrbitre, no sé, ja ho veurem. Si puguem
anar al Mundial o a l'Europeu?
Al Mundial, al Mundial.
Ah, molt bé.
Igual ens coincidim allà.
Ah, fantàstic.
Molt bé, senyors, doncs moltes gràcies, un plaer, i que les coses vagin tan bé com us han anat a Roquetes, no?
Molt bé, moltes gràcies.
Molt bé, perfecte, gràcies per l'entrevista. Vinga.
Ciao. Bé, Albert, què t'ha semblat? Interessant, no, això?
Molt interessant, la veritat, explicar totes aquestes experiències del campionat de veterans, sobretot que em quedo amb aquesta primícia del Jacint del Mundial a Roquetes, aquesta primícia, a veure si es compleix això. Però bé, la veritat, molt interessant, el test també ha sigut molt divertit.
Molt bé, doncs ara entrem en matèria d'una incidència molt greu en el seu club Divisió d'Honor. Mirarem què és el que ha explicat el Divis en el seu canal de YouTube.
Increíble noticia la que nos llega desde Melilla, donde se está disputando el Campeonato de España de Clubs. Y es que el gran maestro Kirill Shevchenko, uno de los mejores jugadores del mundo, actualmente está como el 50, pero llegó a estar entre los 40 primeros, además un talento de tan solo 22 años, ha sido expulsado por realizar trampas en la partida. Y es que, como vamos a ver, se le encontró pues yendo al baño a consultar el teléfono móvil. Increíble esto que os estoy contando de uno de los mejores jugadores del mundo, pero como vamos a leer a continuación en la resolución que hizo el árbitro principal del evento, pues Kirill estaba realizando trampas, y creo que, como vais a ver en la resolución, quedan realmente pocas dudas. Así, vamos a ver lo que dice Óscar Bruno, el árbitro principal. Durante la segunda ronda disputada el domingo 13 de octubre de 2024, en el encuentro de My Investor, en el que juega Paco Vallejo, pues este jugador, uno de los mejores de España, nuestro amigo Paco Vallejo, pues informa al árbitro principal que su rival, Kirill Shevchenko, del club de ajedrez Silla, se ausenta continuamente en la sala de juego por largos periodos de tiempo. El árbitro principal confirma este hecho y poco tiempo después se repite la reclamación en condiciones parecidas, ante lo cual informa al jugador Kirill Shevchenko de que se ausenta demasiado de la sala de juego durante mucho tiempo. Él dice que tiene que ir al baño porque tiene un problema. Antes, lo que reitero, como ya se hizo al inicio del torneo, que debe pedir permiso para ir al baño, ya que el baño se encuentra fuera de la sala de juego, habiendo un baño masculino común con 2 inodoros y 3 urinarios, y al lado uno individual. Nos da ahí todo tipo de detalles. Comprobo que sigue saliendo la sala de juego sin pedir permiso, acto que me parece sospechoso, inicio una investigación y vigilancia. De esta investigación y vigilancia deriva lo siguiente: uno de los miembros de la organización, Ismael Mohamed García, que lo estaba vigilando por orden mía, observa que solamente utiliza el baño individual, es decir, para cerrarse ahí. Ismael vio salir al jugador y justo a su salida entró al baño descubriendo un teléfono móvil nuevo escondido bajo el inodoro, junto con una nota que dice lo siguiente. Es decir, el teléfono tenía una nota por detrás en el que decía, escrito a mano, he podido eso averiguarlo: no toques, el teléfono se dejó para que el huésped contestara por la noche.
Ah, sí.
Un mensaje diciendo que ese teléfono no se mueva de ahí, encendido y con un código PIN que bloquea la pantalla. Acto seguido se puso en contacto con el árbitro adjunto, el árbitro internacional José Vicente Jiménez Martínez, comprobando lo encontrado, procediendo a informar al árbitro principal y custodiando el dispositivo con la nota hasta el final de la ronda. Tomo como medida que ese baño se cierre con llave y ordeno que vigilen si el jugador vuelve a ese baño o no. Justo en ese momento aparece la limpiadora para cerrar el baño sobre las 6:35, es decir, 2 horas y media después de empezar la partida, aún con la partida en juego, preguntando el motivo y contándole que habíamos encontrado algo en el baño. Nos informa que el día anterior por la tarde, aproximadamente a las 6:30, había encontrado un teléfono móvil en ese mismo baño y que lo había entregado en la recepción sin que nadie lo haya reclamado hasta el momento, por lo que allí se encuentra bajo custodia de la dirección del hotel. Por lo tanto, lo que nos viene a decir es que el día antes, en la primera ronda, ya alguien, presumiblemente Kirill, también había dejado un teléfono a las 6:30, y por lo tanto este era el segundo, bueno, había dejado antes de la ronda, y a las 6:30 pues la limpiadora lo llevó a recepción. Tras esto seguimos con la vigilancia, observamos que una primera vez acude a ese baño y se da cuenta de que está cerrado, pensando que habrá alguien dentro, y se queda esperando por largo rato, teniendo libre el baño grande común que utilizan todos los jugadores. Cuando mi adjunto llega y lo ve esperando, le pregunta que por qué está ahí habiendo un baño libre, a lo que él vuelve a la sala sin acceder al baño. En otra salida, el mismo miembro de la organización que encontró el móvil lo observa en actitud similar a lo anteriormente citado por el árbitro adjunto. Tras finalizar la partida, al salir de la sala, otro miembro de la organización, Tarik, nuestro amigo Tarik, lo sigue también por de mí, observando que se dirige al cuarto de baño que habíamos cerrado, y al comprobar que sigue cerrado, no accede a ningún otro y simplemente se va sin motivo lógico alguno. Es decir, estaba deseando entrar en ese baño donde, recordemos, se había encontrado un móvil. Una vez terminada la ronda completa, nos reunimos el equipo arbitral y comprobamos que las planillas de este jugador de la ronda 1 y 2 y la nota del móvil encontrada tiene amplia coincidencia en grafía y tinta del bolígrafo usado. Es decir, pues ese móvil, la nota que tenía por detrás, escrita a mano, pues estaba claro porque era el mismo bolígrafo que usaba para apuntar, y la... Disculpe. Y la letra encima coincidía, por lo que no había ningún tipo de duda. Se constata también que la hora que figura en el teléfono móvil encontrado indica una hora más que la hora en España. Esto quiere decir que tiene hora, supongo que lo dicen por hora de Rumanía o Ucrania, que serán una hora más. A la vista de todos los...
Bé, Albert, han sentit tot això, què?
Un escàndol, un autèntic escàndol. Jo no sé sincerament quines són les mesures que apliquen d'antitrampes, però que hagin pogut colar dos mòbils en un lavabo no. En dues jornades diferents, ostres.
Sí, sí.
També té el seu problema, però clar, és un escàndol complet. Jo tampoc entenc quin ha sigut el motiu d'això, perquè realment tenint en compte, com ha dit el Divis, que és un dels millors jugadors del món, no sé exactament d'on ho ha tret, com ho ha fet, però sobretot vull recalcar que l'equip no ha sigut descalificat. I recordo una regla de l'equip de Fair Play de cara a l'Olimpiada, que va dir que en aquest estil d'equips, de tornejos per equips, que si hi havia algú que feia trampes, tot l'equip quedava descalificat de l'esdeveniment. No sé si això és aplicable a aquest cas, però hi ha hagut també alguna queixa al respecte.
No, es veu que no, perquè va ser la decisió del comitè de competició d'expulsar Shevchenko i després l'equip de Silla va presentar un recurs perquè consideraven que no estava del tot provat al 100% que realment aquests telèfons mòbils estaven dipositats pel jugador, però... Evidentment van reconèixer que les sospites eren sèries, ell va negar totes les acusacions, però va tornar tots els seus honoraris del club i va abandonar el club. I llavors ara el Silla intentava trobar un substitut per ell. A la tercera ronda Shevchenko va ser alineat, però no es va presentar evidentment a la partida, i a la quarta ronda no es va alinear. Doncs això és el que tenim després, i ja veurem, i els nostres oients ja sabran el desenllaç final de tota la història.
Clar, jo vull, que també he estat preguntant en algun contacte que tinc allà, que es veu que la primera ronda jugava amb el club del duo Benihan de l'Ibarra, que és el delegat, que es veu que el seu oponent, l'oponent del Shevchenko del club de l'Ibarra, doncs també li va transmetre al seu delegat aquestes sospites que s'aixecava molt. I es veu que l'Ibarra, l'equip també va presentar una queixa formal, és a dir, que van ser dues, dues queixes realment, i se'l va enxampar doncs, després de la partida de Vallejo i tot plegat. Jo vull recordar que sí que és cert que la setmana passada en el Title Tuesday es veu que va guanyar. Un dels dos Title Tuesday el va guanyar el Shevchenko, i és on quan et fa recordar aquestes les acusacions típiques de Kramnik, que es veu que el va acusar de trampes, dient que la seva precisió estava fora de lo normal. Bé, doncs tot això ens fa una mica recordar que aquests esdeveniments passats, partides que hi ha certes acusacions i tot plegat, que bé, no sabem sense certa si estava fent trampes o no, però doncs la gent...
Però va deixar molts motius per sospitar això. Bé, l'única cosa que voldria recalcar al final és que aquí, a diferència, per exemple, de les Olimpíades, la decisió final i tot el tema estava portat per l'àrbitre principal. Val? Evidentment, aquí no hi ha equip antitrampes i tot, però està bé que totes aquestes decisions les prengués l'àrbitre principal. Bé, i anem molt ràpidament a les notícies Llampec. Avui, que... no en tenim gaires, la minicopa de Barcelona, celebrada al Sant Cugat el 12 d'octubre, una competició per equips. Es va jugar en categoria sub-8, primer classificat dos torres Sant Cugat, tres peons de segon i dos torres Sant Cugat B de tercer. Sub-10, Ateneu Colom guanyador, Sitges Prado Suborenc i tres peons tercer classificat. Sub-12, Ateneu Colón A, Associació Cultural Armènia de Barcelona, i el tercer, Peón Negro A. Sub-14, Linars, segon classificat el 3 Peons i tercer classificat el Ramanet. Sub-16, Ateneu Colón primer, Granollers Canovelles segon i 3 Peons de tercer. I a la categoria sub-20, que hi havia menys equip, per tant aglutinaven el sub-18 i sub-20, a Sant Andreu a primer, Linar segon i Gran Penya, Vilanova tercer. Això és tot per avui. Se'ns està caient la bandera. Us esperem aquí mateix la setmana vinent. No hi falteu. Salut i escacs.